Vanguardia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En plena dictadura franquista, al març del 1951, el govern va ordenar apujar 25 cèntims el preu del bitllet del tramvia a Barcelona, cada cop més car que a Madrid. Els barcelonins, indignats amb la mesura, van decidir deixar d'agafar els tramvies com a mesura de protesta. La revolta va sorprendre tant les autoritats franquistes que, per primera vegada des de la guerra, van haver de cedir després d'una fortíssima repressió. I el que més va sorprendre les autoritats és que no van poder trobar els dirigents de la revolta. És que no n'hi havia. Els barcelonins es van negar de manera massiva i espontània a utilitzar els tramvies. Anaven a peu a la feina i van participar en incipients manifestacions de protesta. El moviment ciutadà va tenir tant impacte a Madrid que el govern es va veure obligat a cessar el governador civil de Barcelona, Báez Alegría, acusat per la població de mantenir molts embolics de faldilles i substituir-lo per Felipe Acedo, un element dur a qui se li encolomà de seguida el mal nom de la mula. El nou governador va reprimir de forma sagnant el moviment el dia 12 de març. Va recórrer la Guàrdia Civil per custodiar els tramvies, però res no va aturar la protesta. Els combois eren apedregats, els tramvies bolcats i els barcelonins continuaven fent els seus desplaçaments a peu. La vaga havia triomfat i el govern va haver de capitular i no pujar el preu del bitllet. 6 anys després, Barcelona va tornar a ser l'escenari d'una protesta amb els tramvies com a protagonistes. Aquest cop, però, la protesta va ser menys espontània i hi van participar diversos grups resistents, entre ells el Partit Socialista Unificat i, sobretot, el moviment universitari antifranquista. La vaga dels usuaris va ser àmpliament seguida durant la darrera quinzena de gener del 1957 i el motiu va ser el mateix, la pujada de 20 cèntims del preu del bitllet de 60 a 80 cèntims. La benvinguda avui al doctor Oriol Junqueras.
Fins i tot a les festes del treball aquí, nosaltres, com el peu del canó.
Com el treball el treballem.
Exacte, és així. Som un exemple.
Exactament. Dues vagues. Normalment es confonen, les vagues dels tramvies de Barcelona dels anys 50, que són relativament mítiques, diguéssim. Es confonen. Es parla de la vaga dels tramvies. Van ser dues.
Dues. La més mítica, la primera, la de 1951. La segona, aquesta de principis de 1957. La primera potser és la que la gent més recorda i també, per fet de ser la primera, és la primera gran presa de posició col·lectiva, popular, respecte al règim franquista. Després de molts anys de silenci forçat, de 12 anys de silenci forçat, des de 1939, des de l'entrada de les tropes franquistes a la major part del territori del Principat de Catalunya i a la seva capital, Barcelona, aquell gener de 1939, fins al 1950, havien passat 12 anys. 12 anys en què pràcticament no hi havia hagut cap protesta. Pràcticament, perquè sí que n'hi havia hagut alguna...
Que... Sabadell, una vaga...
La primera de totes, una vaga de dones del tèxtil a Manresa el 1947, la primera de totes, seguida per algunes manifestacions, també manifestacions o vagues a Sabadell, però la primera massiva que implicava centenars de milers de persones d'alguna manera o altra, perquè
sí,
eren...
Posem-hi desenes de milers de sortides, després
sí,
ja ampliarem, perquè...
Clar, perquè els habitants de Barcelona, els que no agafaven tramvia, no saps mai de tots aquests quants n'haurien agafat i quants no, encara que no hagués hagut vaga, però en tot cas estem parlant d'una gran mobilització que es produeix a la capital del país i, per tant, que va tindre un impacte colossal i que marcat la memòria de les generacions que ho van viure, aquesta vaga de 1951.
Avui tenim a nosaltres el periodista Joaquim Roglán, periodista que col·labora en diversos mitjans, potser el que més hi col·labora habitualment és a La Vanguardia, però que també ha escrit diversos llibres, l'últim un llibre excel·lent sobre la figura de Josep Gironès, el boxejador que durant la República va arribar tan lluny i va ser un home tan destacat i que després va desaparèixer la memòria popular. Els hi recomano, l'he llegit molt recentment i m'ha agradat moltíssim, de debò. I també ha escrit, entre altres coses, coses n'ha escrit molt, Joaquim Roglà escriu molt. Un llibre de la col·lecció En Guàrdia, el 14 d'abril, la Catalunya Republicana, que també, francament, està molt bé, i no és per dir-ho per la part que em toca.
Moltes gràcies, no cal pena.
No, és allò, les lluances, ja, quan ja, es mereixen, val
ja,
la pena.
Ja l'he dit a l'editor, que
ho tinc que fer. Exacte, és per això que ho feia. Joaquim Roglà, en aquella època, als anys 50, quan, just abans d'aquesta vaga, ja s'albirava que la gent ja n'estava molt farta i que estava disposada a arriscar-se, perquè, és clar, penses, una vaga de boicot a tramvies, sembla que no t'arrisques gaire, no? Almenys a hores d'ara serien, doncs, els tramvies han pujat o l'autobús ha pujat molt, doncs, escolta'm, que l'agafi sa tia, aniré caminant, no?
Miri, de vegades allò que va escriure Marx, no?, que va fer molts volums sobre el... Però hi havia una cosa que deia que de vegades hi ha l'atzar de la història, no? I és dir que el descontent o una sèrie de coses de vegades esclata o peta per una tonteria. Per exemple, adelantem-nos, l'any 68 i la mítica moguda del 68 comença perquè no deixen dormir junts estudiants i estudiantes a les mateixes residències. Després la cosa s'embolica i s'acaba com es va acabar. Però va començar per una cosa, aparentment.
Sí, realment menor, sí.
Coses aparents. Després, clar, a Catalunya, bueno, Barcelona especialment, també, a part del franquisme i de tot això, la tradició de cremar tramvies, jo tinc textos des del segle de finals del XIX, el tramvia era la bèstia negra de la població de Barcelona, des de que encara va amb tracció animal, atropellava nens, fixi's vostè, que, per exemple, al marge de les qüestions polítiques, no, l'any 50, és a dir, l'any abans de que esclati la vaga, xifres oficials del franquisme, no xifres de l'oposició clandestina, no, xifres oficials, 21 morts i 491 ferits en un any.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Llavors, des de la Setmana Tràgica, etc., sempre que aquí a Barcelona, sempre que hi havia una revolta, una moguda, el primer que rebia era el tramviera, la bèstia odiada per la població i per les classes populars, i des de petits de la nostra generació anem a cuidar el tramvia, i d'això, vull dir, llavors, clar, van ser 20 cèntims, però que era pogut ser, però, esclar, venien una sèrie de descontentaments del petroli, de la manca d'electricitat, de la manca de poder adquisitiu, i un fet tonto, l'atzar, que diria Marx, doncs fa que esclati una moguda que ha passat a la història.
Pensar, perquè potser
que no... Després tothom se la vol apuntar i se la volen apuntar els comunistes, i és mentida, però després al Franco ja li va bé que siguin els comunistes, perquè
clar,
així ja,
si
té...
ja sap l'enemic.
I se la volen apuntar els anarquistes, i és mentida, perquè és que hi participen també falangistes, aquells que es creien la revolució pendiente, que n'hi havia, diguem, un sector falangistes, idealistes, aquests estaven molt en contra de la situació.
Hem de pensar simplement una petita cosa respecte als tramvies, que és que ara els tramvies que la gent coneix de la ciutat de Barcelona són tramvies més o menys tancats, diguéssim, en què està molt clar el lloc on passa el tramvia, el lloc on passa la gent.
Sí, però tampoc va ser gaire ben rebut.
No va ser ben rebut, és cert. Però en comparació als tramvies de l'època i posteriors, en tramvies que passaven pel vell mig del carrer i que a més en passaven molts, i que per tant el soroll del tramvia, que és aquell tan característic, era un soroll que es podia confondre amb l'altre tramvia que passava pel carrer del costat, etcètera, etcètera, amb la qual cosa la confusió
sí,
constant de la gent...
silenciosos i la gent gran que no els sents sí. Els emporta per davant
sí.
No és mai el que és pitjor
sí.
Fé, és una andròmina que la ciutat de Barcelona l'ha odiat sempre profundament i que jo aposto que alguna generació veurà treure els actuals tramvies. És una cosa que no té cap sentir, és contra natura pel que fa a Barcelona, vamos, però almenys una sèrie de generacions, una bèstia odiada.
Ara, no... Sí, fa un moment el Joaquim Roglan apuntava el fet de que sovint a la història l'atzar hi juga un paper de determinant i que situacions d'incomoditat acumulades durant molt de temps esclaten de forma insospitada. Hi ha una altra possible interpretació d'això, que és complementària en aquesta, diguem-ne, i és la que va donar un historiador britànic que es diu E.P. Thompson, que deia, parlava d'economia moral de la multitud. I deia, hi ha coses que la gent no les accepta, determinats increments de preus, els dona com una cosa que passa per naturalesa i que no li genera una aversió determinada.
No li agraden, potser,
sí, però no provoca una revolta, una reacció molt airada. En canvi, el preu de determinades coses es considera que forma part del concepte de moral. I per tant parla d'economia moral de la multitud. Hi ha determinades decisions econòmiques que semblen afectar el sentiment generalitzat, la moral de la multitud. Com per exemple, històricament, havia estat el preu del pa. tocar el preu del pa era provocar la revolta o la revolució general. És possible que el preu del tramvia, en la mesura que era el preu del transport públic per excel·lència, en el qual es, inevitablement s'havia de moure la immensa majoria de la gent d'una ciutat com Barcelona, formés part d'aquest concepte de moral de la multitud. És a dir, això és una primera necessitat, això és una cosa que no s'ha de tocar, amb la que no s'ha de jugar, i per tant incrementar el seu preu de 60-80 cèntims, que és un increment molt considerable, que és un increment del 33%.
Això és el 57, perquè en aquesta època, si no recordo malament, és de 35 a 60.
Però a Madrid és la meitat, a més.
Sí, l'ofensa,
diguem, la diferència, a Madrid era la meitat, l'augment, no? A part, la gent, el tramvia era el símbol, diguem-ne, del conservadorisme, dels mercats aquells que el van fer, era el carcumen, eh? I el tramvia sempre ha portat problemes. Més tard, el senyor Cesc, el dibuixant, que en Pau descansi, el processen per fer un dibuix que és més autèntic que res, que són aquells samberes bruts, mal afaitats, fumant amb aquells vestits de pana, una cosa absolutament... I fa una caricatura i el multen en el Correu Català. Vull dir que sempre hi ha hagut animadversió popular.
El 14 d'abril, per celebrar la República, la gent pren els tramvies, sempre. I el 15 d'abril, quan la gent torna a pujar els tramvies i els hi volen cobrar, és quan es produeix el merder, perquè el 14 d'abril, evidentment, hi ha molta eufòria i no estan per pagar ningú, i és bastant lògic, però el 15 d'abril, quan diu, no, això ja s'ha acabat, ara, d'acord, la República, però vostè pagui el bitllet, la gent diu que els conflictes que hi ha realment de la proclamació de la República és el 15 d'abril amb els tramvies.
Hi ha cròniques a l'avantguarda a finals del 19, d'haver-hi un accident de tramvia, d'atropellar un infant, i la gent anar a linxar directament i haver de sortir el governador a peu i no sé què, vull dir que es troben cròniques des de molt antic, sempre ha sigut, ja li dic, una mena de relació d'odi, i llavors qualsevol cosa, després, pel que fa a les vagues, que funcionés o no funcionés el tramvia era el símbol de que si la vaga havia anat bé o havia anat malament. Era el, diguem-ne, el termòmetre de les vagues de totes històricament.
Encara ara, quan es convoca una vaga general, una de les coses que resulta més evident és la paràlisi del transport públic. Si el transport públic para, la sensació de triomf de la vaga és incontestable. Si el transport públic continua funcionant, sembla que la vaga hagi fracassat.
Tot ha canviat molt, perquè ara també es diu que quan paren els autobusos va millor la circulació, no? Vull dir que hi ha gustos per tot.
En tot cas, a principis dels anys 50, sospito que a part d'aquestes raons sociològiques d'odi al tramvia i el fet inqüestionable de que la diferència de preu en Madrid era considerable, hi havia un cas d'injustícia obvi, suposo que hi havia un brou de cultiu important. La situació econòmica que es vivia era molt dura.
S'havia perdut poder adquisitiu. L'hivern havia estat molt fred, hi havia les restriccions elèctriques, el petroli havia pujat i encara anava pitjor, la carn havia desaparegut dels mercats, les cartilles de racionament, que encara jo conservo el meu nom, diguem-ne, no anaven, els abastos, que se li deien abastos, no funcionava. O sigui, ja era un cúmul allò, en castellà diuen la gota que hace desbordar el vas, o alguna cosa així, no? Tot plegat, s'havia perdut poder adquisitiu, etcètera, etcètera, no? I llavors, pam, passa aquest fet atzarós que diu el company, i ja està, a partir d'aquí. Després pensi vostè que, insisteixo, no hi havia gent del règim, entre cometes, que estaven disconformes, perquè hi havia falangistes que s'ho havien cregut, les raons d'un pendiente, i n'hi havia d'altres que eren autèntics sàtrapes, que vivien com era el cas del governador Baesta, grans festes, no sé què, altres que es van fer d'or, l'estraperlo, i llavors hi havia, poc abans el governador també havia cessat amb un paio dels sindicats i amb un altre president de la Diputació i tal, no? També, i dintre les famílies falangistes també la cosa no estava clara. Després deien els estudiants, però també hi havia estudiants falangistes, és veritat que hi havia obrers, estudiants, falangistes, i després s'hi va sumant tothom, eh? És un malestar general. I la prova és que dintre la falange després hi ha canvis en aquest sentit, i quan arriba el que vostè deia, el Colunga, el Mula, doncs també hi arriba un moment que s'enfronten en Porcioles, que tampoc era una ONG ni un Sant Baró, encara que algú vulgui ara reivindicar, però vull dir que també hi havia tensions dintre de les mateixes famílies invasores i opressores.
Hi ha també una dada econòmica d'una contundència brutal, que és, estem en un context econòmic difícil, s'ha produït tota aquesta situació que ara apuntava el Joaquim Roglan, no, d'un hivern dur, amb les restriccions elèctriques que venen des de fa anys, però hi ha una altra dada que és molt contundent, que és que precisament les targes de racionament, les cartilles de racionament, no desapareixen fins l'any 53 i porten en vigència des de l'època de la guerra, i per tant han durat molts anys, i ha sigut una situació viscuda amb molta desesperació per part de la població, és a dir, afecta molt a la població no trobar aquests abastiments, etc, etc. I una altra dada, també d'una contundència brutal, és que el nivell de renda per càpita anterior a la Guerra Civil no es recupera fins l'any 56, i per tant que l'any 51 fa 15 anys que ha començat la guerra i encara s'està per sobre, i 15 anys que ha començat la guerra, i 12 que s'acaba la guerra, i el nivell de renda per càpita està per sota del nivell de preguerra. Per tant, clar, la gent ha de ser una situació profundament desesperant, i això, que el nivell de preguerra, el de 1935, era un nivell baixíssim perquè estaven en plena Gran Depressió. Per tant, si ho comparéssim amb l'any 30 o amb l'any 29, etc, etc, la diferència seria encara més colossal. Imagineu que ara estiguéssim per un nivell de renda inferior al que teníem fa 20 anys o 25 anys. Vull dir, la gent esclataria. L'estrany és que no esclatés més sovint, i si no esclatava més sovint és que hi havia una repressió brutal, vull dir que aquí hem d'entendre que motius per esclatar segur que n'hi havia molts, i que només acaben esclatant davant d'aquest fenomen concret.
Sí, m'agradaria que concretéssim la repressió brutal, perquè de vegades es diu repressió brutal o algun adjectiu d'aquestes característiques, i es pot interpretar que repressió brutal és et queixaves i et posaven a la garjola una nit i et deixaven anar,
ja.
I crec que això podia ser, però moltes més coses.
Bueno, xifres, alguna xifra, diguem-ne. El règim franquista a Catalunya afusella més de 3.000 persones, hi han més de 300.000 catalans, un 10% de la població, que va marxar a l'exili a l'acabar la guerra, hi han els primers anys de la dictadura franquista. Un 10% de la població és una xifra espantosa i pràcticament impossible de trobar un cas similar a tota Europa al segle XX. Per tant, estem parlant...
Si vostè vol coses que la població encara... El primer dia de la vaga hi han trets amb un grupet que d'això, i mor un nen que es diu Joan Moreno, d'aquells que passen, d'aquelles persones que mai surten a la història, un nen de 5 anyets que es diu Joan Moreno, i mor d'un tret perdut a la cruïlla del carrer Marina en València. Perquè també m'agrada a vegades, es diu, oh, la repressió, no, la repressió són cares,
no
són
concret,
persones, sí. I aquest era un infant que tenia 5 anyets, Joan Moreno, que almenys pues, que surtin aquí, que no surt mai a cap manual d'història, no? I després, com que la vaga es complica i s'extén a les, diguem-ne, el que després se n'hi diria el cinturó industrial, el tèxtil i això, pues, hi ha centenars de detinguts. Després hi ha els famosos, no sé, alguns s'emporten la fama, com el López Raimundo, el que vostè vulgui, però hi ha centenars de detinguts. L'Hilari Reguer, l'historiador,
i
monjo de Montserrat després, que el detenen casualment, i com que està fent la mili, el tanquen a Montjuïc. No és ben cert que, per exemple, llegint això de l'Hilari Reguer, diu que els militars el reben bé, perquè els militars estaven en contra del governador civil, estaven en contra de la policia i estaven en contra de la Falange, i els militars professionalistes que n'hi havia el reben com un companyero i tal, i no el tracten però ni
malament.
Gens malament. Això és escrit
cosa sorprenent, a més
per
sí, sí, que de franquista no té
monjo,
res
dir,
en absolut,
no té res de franquista, no té res de militarista, monjo
i bon historiador,
i un excel·lent historiador, no? Pues aquest senyor es va tirar 7 mesos a Montjuïc, però els militars el van rebre allò bé, i a més amb aquell sarcasme típic del militar, no te preocupes, lo difícil de passar són els primers 30 anys de condena, no? Vull dir que amb certa ironia, no, se'n va sortir amb 2 anys i pico, perquè després els anys després el van tancar amb arrest domiciliari, etc. Però vull dir que va rebre tothom, no? I això, la repressió té noms i cognoms, no és allò que 100 o 200, té noms i cognoms, i gent que la va passar molt malament, i gent que va sortir molt malament de les comissaries, i molt malparada, i molt torturada, i amb el que ara se'n diu amb minusvalies de per vida, vull dir, no era broma, especialment la classe treballadora, perquè els estudiants també passava, bueno, este a ver de quién es hijo, com que llavors estudiaven quatre gats, sempre anaven a veure aquest, cuidado de qui és fill o l'altre, però el que és el treballador de base, amb aquest el trinxaven, el trinxaven sense escrúpols.
un altre detingut famós, unes setmanes després, unes 6 setmanes després de la vaga, és precisament el Gregorio López Raimundo, que s'apuntava, que acabaria sent secretari general del PSUC, i que el PSUC de l'època va dir que l'havien detingut per ser un organitzador de la vaga, aprofitant que l'havien detingut 6 setmanes després. Però en realitat no era veritat. El que passa que al règim li convenia dir que eren els comunistes, al PSUC li convenia atribuir-se el mèrit d'una vaga tan exitosa com aquella, i durant un cert temps la gent va creure com a bona aquella versió en la que coincidien els franquistes i el propi PSUC, diguem-ne.
La vaga dels tramvies de l'any 1951 va ser una ocasió magnífica perquè, tot i la censura, s'expressés el giny popular gràcies al boca a boca. De seguida van començar a córrer històries, acudits i cançons que parlaven de la vaga i dels seus protagonistes.
Que fort! Aquell home que toca és un valent, un patriota. No sents que està tocant?
Sí, la verbena de la Paloma. I què?
Que no ho saps, la lletra que circula aquests dies. Cuando vayas a salir, chulona mía, coge el metro, el autobús o vete a pie. Mas no vayas a coger ningún tranvía, aunque tenga los cristales por romper. Luciendo todo el garbo y el salero de tu cuerpo, de tu edad y condición, al tranviario y hasta al guardia pasajero les dirás cómo pedrada esta canción. Achís, 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 os vais a constipar siguiendo aquí. Más vale vigilar algún cajón del gobierno civil. Achís, achís, achís. No va esa alegría por aquí, pues el valor de tanto y tanto vidrio ni la Carmen del Lirio no lo puede conseguir. Y para ver lo que se gana en rifas, hay que bajar tarifas y luego dimitir. ¡Que sí!
En guardia.
Això del xotis aquest,
sí.
No sé si és un xotis, perquè jo no conec gaire aquests temes, francament, però això amb aquesta lletra tan, tan manipulada. Però hi ha diverses coses que no he acabat d'entendre de la lletra. Això de Carmen del Lirio, què té a veure aquesta senyora, qui era aquesta senyora que surt a la cançó en qüestió?
Aquesta senyora, la llegenda urbana, deia que, en fi, que era la mistançada del governador.
A l'alegria aquest que deia, no?
Ella de vegades ho ha negat.
Donava alguna alegria en l'alegria.
Ella de vegades ho ha negat i de vegades ho ha deixat així en l'ombra. Sí que és cert que els dos sembla ser que això va ser una llegenda urbana, però és igual. Sí que és cert que els dos són d'origen aragonès i que ja es coneixien abans. No és ben cert que arran d'aquest escàndol ella ha de deixar de treballar en el Teatro Cómico, que treballava, perquè la gent li cau malament i això... Però bueno, ella ho sap i ella a vegades ho ha deixat així
en
l'aire. Sí, 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 és més, sí, hi conec la filla, per exemple, i a més fa poc la Carmen del Lirio va sortir una pel·lícula excel·lent sobre la Casita Blanca.
El Benpart, sí.
Que també posa a gust alguna personalitat insigne, no? I, bueno, això va ser mig llegenda urbana, vés a saber si... Sí que és cert que el Baez Alegria aquest portava una vida allò de sàtrapa a les torres, però lligava amb el crim del Carmen Bruto, és a dir, amb l'aparició d'una sèrie d'estraperlistes, de sèrie nouvinguts, que no posessin ni res, que s'havien fet multimilionaris amb les llicències d'importació, amb el tràfic de penicilina, amb el tràfic del pa, amb l'estraperlo, etcètera.
Tràfic de penicilina, això no?
Sí, home, la penicilina.
Això va passar al tercer home, allò a la Viena de l'any 46, amb l'Olson Wells,
sí,
és el cas, o sigui, es provoca totes aquelles morts i aquella persecució tan magnífica de la pel·lícula de l'Albert.
No ho dic jo només, vostè, en Francesc Candel, que em sembla que és un home fora de tota sospita, explica en una de les seves memòries de que un anarquista l'únic que li aconsegueix penicilina és el capellà d'Antunis i es fan amics arran d'això, i imagini's vostè, anarquistes d'aquella època, que Antunis amb els capellans en aquella època, compte. I la penicilina passava això, però passava amb la llet en pols i passava amb tantes coses. El Baeza és el que rep a la mítica de Perón, que envien, i allò és el gran, diguem-ne, també la gran propaganda del règim, no?, que canvien el trigo argentino i tot el Perón i Bequí i el biquini i van a les sales de ball.
Han quedat les mongetes aquestes verdes que les trobem del lloc més normal.
Exactament.
Són mongetes perones, que és un nom molt habitual, precisament pel nom de l'Eva Perón, perquè el mite diu que va portar les llavors d'aquelles mongetes.
Era un insult a la població, és a dir, hi havia falangistes d'allò de dir... i gent de los sindicatos, aquest personal que, amb les amistançades i els abrics de pells i els cigars, això, i l'altra gent, res de res.
Una misèria radical.
Exactament, sí. No? I aquesta gent no se n'amagava, i cotxes i tal, era una cosa... A més, diguem-ne, no eren acceptats ni per la burgesia de tota la vida de Barcelona, diguem-ne. Sap allò que es diu, diguem-ho clar, que de porc i de senyor se n'anava ni de mena? Doncs aquests...
No era el cas.
No era el cas, sí. I tot això, doncs, pesa, i després sí que és cert que hi ha un component de llegenda urbana en aquesta història, però, bueno, és igual, si no n'havero ben trobat, ho m'entén, i la gent ja n'estava molt fins al barret de tantes qüestions, ja està, i de quan en quan aquesta ciutat ha necessitat
tirar
quatre pedres i esclatar, i si li toca el tramvia, doncs com li hauria pogut tocar un altre, m'entén?
Potser està bé de recordar, i sobretot els nostres oients més joves, que evidentment no ho han viscut, que el règim franquista no és només un règim assassí, sinó que és un règim lladre, és un règim corrupte, és un règim on la corrupció pròpia de l'Estat fa que falti de tot en els mercats i que, per tant, estimula el mercat negre, que molts productes i productes de primeríssima necessitat, incloent el pa o els medicaments, passen pel mercat negre i, per tant, els seus preus són elevadíssims, que tothom es veu obligat a comprar en aquest mercat negre i que, evidentment, hi ha gent que hi fa un negoci fabulós, que això és una culpa que el règim comparteix en gairebé tots els seus estaments i quadres, diguem-ne. No és la culpa d'un suelto que passava per aquí ni de dos que estaven allà, sinó gairebé tots els quadres, perquè és evident que en una situació en la que el pa, el blat, és objecte d'estraper-lo, és a dir, d'especulació, s'ha de transportar en alguna cosa, i en els anys 40 poca gent tenia camions per transportar i poca gent tenia gasolina o capacitat de comprar-la, i per tant que sovint era l'exèrcit, que era tota l'estructura de l'exèrcit, generals, oficials de tota mena, tinents, que compartien la corrupció.
Aquí permeti'm que discrepi.
Endavant.
Una mica, en el sentit que, per exemple, després ve la seva columna, aquest, el Mula, sí, que era un mal bitxo, però era militar, por supuesto, i militar de ranci origen. I, per exemple, en informes de la seva columna, quan arriba de governador, que el primer informe és criticar la corrupció i criticar els xanxullos, i això està escrit pel mateix. Això és dir, hi havia un sector de l'exèrcit, dels militars, diguem-ne, senyores, que hi eren, els més o menys aristòcrates, els més o menys llegits, que hi eren, que aquests no els hi fotia cap gràcia, aquesta història, Ara, que després això anava baixant cap avall, hi havia el Cabo Chusquero i l'altre, la intendència, per descomptat, però també era fruit de la misèria, diguem. En tot cas, dintre de la mentalitat militar, la corrupció no era ben vista, eh? No eren precisament els que vivien millor, perquè tenien uns sous, el que passa que sí, és cert, doncs que no tenien altres avantatges, com uns pisos, com... Però no d'aquí...
Accepteu-me també com a contrarèplica, diguem-ne, com a transaccional, que el fet de que el general critiqués això, el nou governador critiqués això, és un indicador de que això passava molt.
Passava,
diguem-ne,
per descomptar, però vull dir que no els hi feia gràcia ni s'abonava, per lo menys pel que fa a l'estament militar, diguem-ne, militarista, més o menys pur, si és que es podia parlar així.
Sí, hem de pensar quina mena d'exèrcit era aquell.
El de Pancho Villa, per l'amor de Déu.
És que amb milis de 3 anys, perquè la gent anava a fer la mili durant 3 anys.
I molt oportunista, que no havia disparat un tret i després va resultar que era falangista, igual que després molt oportunista, que va dir que havia estat un camp de concentració i no havia estat mai. O sigui, quan canvien el règim, etc., vostè sempre té que comptar que hi ha una part de gent que ha estat amagada sota les pedres i que llavors resulta que ha sigut un heroi. Però això no ha passat només aquí, va passar a Itàlia amb els maquis, etcètera, que, hosti, però on estaven, no?, on van sortir, perquè ara resulta que aquí tothom ha sigut partitjano. Sí. I alhora, la veritat, el Mussolini va aguantar una temporada, no?
Llarga.
Per tant, també és veritat que hi havia gent, doncs, com a totes les vistes en perspectiva històrica, gent idealista, gent que ho va fer perquè ho creia, gent que ho va fer perquè no li quedava altre remei, però després hi havia una sèrie de arribistes i d'oportunistes, i dintre l'exèrcit, doncs, imagini's vostè I això va passar, doncs, el que vostè diu, a la universitat, un tio que no tenia ni ofici ni benefici, el feien doctor i venga a donar classes, i va passar a les escoles, i tot allò que hi havia.
No? A vegades amb això no hi ha gaire diferència amb l'actualitat, diguem-ne, però no entraré en detalls al voltant d'això. En tot cas, més enllà de la... Més enllà de l'especulació amb el blat o amb els medicaments, també, en altres productes com l'oli, això era un clàssic, la llet, etc. Vull dir, o gent que el que es va fer és rica anant a comprar terrenys al voltant de Barcelona i anant-los a comprar pistola a la mà. I això, i clar, vull dir...
Inversió en plom en lloc de...
Clar, tu arribaves amb un pobre pagès i deies, escolti, m'ha de vendre el terreny, aquell, jo no el vull vendre, i posaves la pistola sobre la taula, i això ho expliquen molts pagesos del Baix Llobregat i del Maresme i del Pla de Barcelona, que encara no està urbanitzat, que els hi van fotre les propietats i les cases i les terres, o els hi van prendre maquinària si eren petits tallers, etc etc, perquè venia un tio uniformat...
I vostè no sabe com quin està parlant.
Exacte, i deixava una pistola sobre la taula, uniformat de l'exèrcit o uniformat de falangista...
No, i coses perverses. Per exemple, hi havia una dita que dintre del funcionariat o l'universitat es deia, com va fer córrer l'escalafón? I la resposta era, denunciant el superior por masón.
Déu-n'hi-do.
Això vol dir denúncies falses, odis acumulats de família, odis africans o denúncies falses, etc. Gent depurada perquè no el denunciava i deia que era masó, que havia sigut roig i vés a demostrar-ho. Vull dir que miri, les dictadures són corruptes per definició. I tot el que toquen, tot queda podrit. I a partir d'aquí és igual que sigui l'administració, com l'exèrcit, com la policia, com tot. Queda absolutament tot. Les inspeccions de treball, gent corrupta, que se li donava a l'inspector tant i feia veure que no sé què, els inspectors d'abastos tres quarts del mateix, i és que és consustancial a les dictadures, sí, la corrupció, sí. Consustancial. Jo no he conegut dels pocs que he viatjat o que he vist i tal, no n'he conegut cap que hi hagi un pam de net. Cap.
O la figura dels burots, per exemple. Doncs tots aquests elements contribuïen a que la gent estigués molt desesperada, no? Aquest ambient que estem descrivint ara, de corrupció, de misèria, de por, de cansament, de gairebé de fàstic davant de tanta...
I coses més concretes, i la tisis, i la tuberculosis, i la sarna, i els polls... I, per exemple, això que diu vostè dels espectacles, que això ho ha vist el Manolo Vázquez, que ho ha escrit a les memòries, vostè mira les memòries de la generació aquella, sempre és el fred, un fred, els apoll, i el fred, que el portava
encara panellons.
Quan els panellons, quan era el canvi climàtic, tota aquella generació, vostè també benvingut des d'aquest punt de vista, perquè el fred era la bèstia negra. Però, per exemple, pels espectacles es feien varietés, i Manolo Vázquez ho explica una cosa que ell havia vist i que era veritat, la gent, allò... Letizi, gent poc alimentada, sortia un tio atleta, un atleta fet letisme, el tio quedava, queia desmaiat mentre actuava de pura anèmia. I escolti, no, mirin vostès les cares, és que agafin les fotos de l'època i mirin les cares de la gent.
La generació de les àvies i avis, o les àvies en algun cas.
Només les fotografies, els nens aquells escanyolits, els pantalonets curts, calats amb uns guants fins a la gorra, però això és una cosa espantosa vist des d'avui en dia.
Sí, doncs aquesta generació d'avis i àvies, tothom que els tingui vius i que hagin viscut en aquella època, li poden demanar menjar-se les peles de les patates, com
les
besses
dels coloms,
les besses dels coloms, les garrofes, etc.
Les sopes de fonoll.
Com la cosa més normal del món, perquè la sensació de gana i de misèria era constant, i no estem parlant de l'any 38 o 39 o 40,
sinó dels
51, llargs, que això va durar molts anys.
Sovint hi ha més gana a la postguerra que a la guerra, i no, amb intensitat i a més amb durada, perquè és evident que la postguerra dura molts més anys que la guerra. Per tant, es passa més gana durant més de temps.
Hi ha molta gent que diu gana, no, hi ha molta gent que diu gana, no m'hem passat, entre altres coses perquè gent que n'ha passat li fa vergonya dir-ho, com si en tingueren la culpa, no? Gana, no, però quan t'expliquen els menús i quan t'expliquen el que d'això, vull dir, luxes, zero. El que sí que és cert és que luxes i capricis, zero.
Això ha quedat amb moltes àvies, aquesta mirada...
No llençar el pa.
Sí, acabar-se el pa amb que sigui.
I fer-ne sopes d'all i de farigola.
O aquesta mirada dels nens de li falta alegria, aquest nen està molt prim i està fet un bacol.
O quan es veia un nen que ara anirem amb sobrepès, oh, quin nen més saludable... o les senyores, sí, les actrius més atractives en les senyores que ara dirien que tenen sobrepès, vull dir,
sí, sí,
quan
aniria,
es veia algú
grassonet,
exactament,
sí,
algú grassonet era, era
signe de salut,
sí senyor, eh? I escolti, la gent diu, no, no, gana a casa, afortunadament gana, no, però quan t'expliquen el que menjaven, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
La premsa va recollir tímidament els fets de la vaga de tramvies. La Vanguardia, com altres diaris, explicava els fets des de l'òrbita més governamental possible i atribuïa qualsevol moviment de protesta al Roig, als comunistes.
La falta de asistencia al trabajo dio lugar a que las calles se llenaran de público, siendo aprovechada la coyuntura por agitadores profesionales. Por la calle de Junqueras y hacia la Vía Layetana bajó igualmente una manifestación que, entre gritos subversivos, amenazas y finalmente intentando cantar la Internacional, pretendía dirigirse hacia el puerto, cerrando los comercios que hallaban al paso. A mediodía salieron a prestar servicio de orden público las fuerzas de la Guardia Civil. Las fuerzas de la Guardia Civil se distribuyeron en patrullas por las vías de la ciudad, manteniendo el orden más absoluto, con su sola presencia, que no en vano goza dicho cuerpo de un prestigio tan notorio como meritoriamente logrado.
En Guardia.
És curiós, no?, que recollis la premsa aquest tipus de fets, perquè això es podia llegir entre línies claríssimament, que hi havia un desgavell als carrers que déu-n'hi-do. O sigui, literalment, el que diu el text que hem sentit és que la Guàrdia Civil va intervenir i va acabar amb aquesta gent que estava fent tant de merder, però al mateix temps penses, ostres, que expliquin que hi ha renou al carrer i que la gent surt al carrer és molt revolucionari, no?
Sí, bueno, la premsa estava absolutament sota censura. És més, en aquells moments l'encarregat d'això és un que després es va fer comunista, que era el senyor Álvarez Solís, que és molt comunista, però que llavors era falangista i era el secretari.
Antonio Álvarez Solís,
sí, senyor.
Va ser director d'Interviu,
sí, senyor,
entre altres.
Sí,
coses,
bueno, el director que firmava. Perquè tampoc...
Director,
bueno,
entrarem.
No, perquè el que el va aixecar i el que el va fer era el director executiu, que és un home que no se li ha fet justícia, que es diu Darío Jiménez de Cisneros, aquest és el que treballava i l'altre el que firmava. Ho dic perquè allò que dèiem dels oportunistes, sí, i dels que han estat, i de les medalletes i dels que volen cobrar pensions per coses que no han fet. Perquè, insisteixo, si aquí hagués hagut tanta gent, el Franco no hauria aguantat els anys que va aguantar.
Sí, sí.
Però, bueno, feta la salvetat i disculpi...
No.
Clar, la premsa estava molt absolutament controlada, a més ja li dic jo qui era la persona que ho feia. Encara que després resulta...
Que ha sigut, sí, allò, s'ha posat jaquetes diferents. Sí.
I, esclar, a partir d'aquí, home, alguna cosa havien de dir, però no tots els diaris, sempre es posa la Vanguardia, perquè és el referent, el diari més sèrio, etcètera, però tots els diaris eren notes gairebé oficials i totes copiades. El de més sortia, doncs, els òrgans clandestins de treball, a Mondovero, etcètera, a través de Ràdio Pirinaica, o altres folletons també de la resistència catalana i catalanista, que hi era, I anava així. Això no és, diguem-ne...
De tota manera, els periodistes de l'època, m'imagino que moltíssims d'ells o combregaven amb el règim o no s'haguessin atrevit, com feia tota la població, bàsicament. Tampoc no és que estigui atacant els meus col·legues de professió, però no s'haguessin atrevit, lògicament, pel pa que s'hi donava, a mostrar qualsevol signe de discrepància amb el règim. Però molts d'ells estaven molt implicats.
S'està fusellant gent, encara. És que, poca broma, clar, és que avui en dia s'estava fusellant gent.
Sí, sí.
I donant garrota a gent. Vull dir que no estem aquí parlant d'allò de les èpoques. No.
Ens pagaven bronques, no.
I a més la gent se jugava la carrera i l'exili, i hi havia moltíssims exiliats i molta gent que no podia tornar, i gent que estava exiliada anaven a buscar la seva família i tal, aviam si així, i quan cada vegada que venia aquí el general, retiraven la gent amb antecedents i els havien detingut dos dies, tres dies, el que convingués. Vull dir que poques bromes, m'entén? Poques bromes. I ara, que també hi havia gent que col·laborava, també, perquè hi havia de tot, com a tot arreu. Però vull dir que no era tampoc tan fàcil d'oposar-s'hi, no? Ni tothom estava disposat a jugar-se la carrera o la família, no? Perquè, clar, si hi havia penúries... Miri, els nostres col·legues d'aquella edat expliquen que quan anaven a una roda de premsa, anaven alguna cosa d'aquestes, el pa que els hi donaven, això, el pa, el guardaven a la butxaca i el portaven a casa per la família. Els periodistes d'aquella època, explicat per ells mateixos, la major part tenien dos i tres treballs perquè del periodisme sol no se'n podia viure, i un era funcionari, l'altre feia novel·les, l'altre escrivia novel·les amb pseudònim, l'altre treballava en una editorial, l'altre portava els sobres dels cromos de l'editorial a casa i els fills i la dona ajudaven,
enganxaven
i posaven els sobres. Vull dir que era una economia de subsistència, i si al damunt empresonaven el pare o empresonaven en un membre de la família,
allò
s'enfonsava per tot arreu, m'entén?
És que no era qüestió de que fossis valent, era qüestió de que pensessis en la teva família, no? I amb les dificultats enormes que passarien, diguem-ne, per tu, per molt valent que fossis, era molt difícil fer coses en aquest context, segur, segur.
Sí, sí. A més, una de les coses que és clar, vist en perspectiva històrica, pot semblar estrany si no es coneix una mica aquest tema, és aquesta sensació de dir com van poder aguantar aquelles generacions, o com van poder tolerar aquelles generacions que el franquisme aguantés gairebé 40 anys. És molt simple, és això. O sigui, és exactament això, aquesta sensació de grisor constant i de que moure...
De terror, i de que el costat podia ser un confident, i l'altre ho era, i l'altre no sé què, vull dir, i el terror, o sigui, la gent no s'atrevia a parlar, no gosava parlar, que segons que acabava detingut i no sabia per què. Ara hi ha un llibre que aprofito, els recomano, que acaba de fer el mestre i col·lega Pernau, no? Sobre l'humor a les dictadures, que és absolutament recomanable des del punt de vista
molt divertit, a més.
De com fins i tot l'humor acaba sent autoflagel·lant gairebé, no? Un humor negre, no?
Sí, el motiu de la vaga de tramvies, per posar un exemple del que la gent podia considerar com gairebé un acte d'heroïsme. L'any 51, la meva mare adolescent, a classe, amb les seves companyes, van decidir cantar una cançó, van demanar cantar en l'Espanya Gloriosa. I la mestra de música va quedar molt sorpresa de veure unes nenes tan franquistes, diguem-ne, que demanaven cantar tant sí com no en l'Espanya Gloriosa. I el seu acte d'heroïsme de nenes preadolescents de l'any 51 va ser cantar "I en l'Espanya Gloriosa por siempre más a ir el tranvía 40" en Barcelona, igual que en Madrid. I això ho vivien com un acte d'heroïsme, clar, perquè imagineu la por que devia haver-hi en el carrer perquè ningú digués res, perquè aquelles nenes consideressin que això era un gran acte, i segur que ho eren.
La seva família espantada.
Home, i la seva família aterrida perquè les nenes havien fet això. Per tant, imagineu fins a quin punt devia ser...
Escolta, ja no et posis en política, fill meu, no et posis en política, i sobretot no et posis en política i tal. Molts anys, Després resulta que quan els pares se n'enteren, això que esteu fent, i després comencen a explicar què havia passat... Saps el que ha passat en aquest país en general? Que la gent no ha parlat amb els avis. No hi parlen, els nanos joves no parlen amb els avis.
Hi ha una ruptura generacional terrible a l'hora de construir i reconstruir la nostra identitat i de saber qui som.
Em permeten que centrem, baixem una mica i tornem a la vaga de tramvies. No m'ha quedat clar com va anar, quant temps va durar aquesta vaga, quins són els fets claus.
Comença a preparar el mes de febrer, comencen a aparèixer fulls volants anònims. Fora
del 51, això, eh?
Sí, el febrer comencen a aparèixer els fulls volants. I es va preparant l'ambient, i l'1 de març és quan esclata de tot, no? Però ja la cosa ja anava, diguem-ne, funcionant, i ja anava el vocal, i l'1 de març, pam, és el dia que esclata. Després una altra data significativa, que és allò que comentàvem abans en el tall, de que el governador, per trencar-la, que hi ha un partit de futbol del Barça...
El Camp de les Corts.
Plou, el Camp de les Corts.
Les Corts amb Numància.
Plou, plou i el sortir el governador per trencar la vaga, rebentar-la,
envia un... el mes de març, a més a més. Exactament. O sigui, és una pluja molesta, eh?
I envia el governador, envia tramvies allà, diu, avui els trencarem perquè surten del futbol l'hora que és i plovent, i no, no, i la gent se'n va del camp del Barça a peu, i ningú puja en els tramvies, i la gent prefereix aguantar l'aigua i el punt d'honor aquell de... això... I així va anar més o menys la cosa, el boca orella i un o l'altre, la gent caminant, després tallaven els petits tallers, i la cosa va increixent, no? Fins al punt que el que ara n'hi diríem la societat civil, els empresaris i tal, són que aquests sí que al final els han d'escoltar, demanen al govern de Madrid que es torni els preus dels tramvies, o sigui, diguem-ne, fins i tot els empresaris, la patronal, etc., i la Cambra de Comerç, i el que ara n'hi diríem la societat civil. Una mica els mateixos que...
Que hi ha els mateixos cognoms...
Pel tema de l'AVE i l'aeroport, per entendre'ns, doncs el... No, la societat civil, i aquests mateixos són els que es posen també junt amb el poble i demanen que es faci marxa enrere, i es fa marxa enrere.
És que va ser molt simbòlic aquell partit del Barça, perquè milers de persones desfilant una nit d'hivern, xops sota la pluja i negant-se a pujar, impressiona segur. És a dir, dius, hòstia, aquesta gent està ara... Exacte, no sé on aniran a patar, però aquesta gent està molt enfadada.
Sí.
I si no, que ho provi qualsevol dels nostres oients, d'empapar-se d'aigua i una nit d'hivern dedicar-se a caminar i a travessar Barcelona a peu.
Una mica, a vegades sembla, vale, que no es poden fer comparacions, o que... però se'n recorda vostè Solidaritat Nosc, a Polònia,
sí,
que comença allò... i aquell, i la gent sentada i les misses resant i no sé què,
comencen amb vagues, econòmiques, i la cosa va pujant,
i amb misses, confessions al carrer i no sé què, i al final la dictadura comença a descomposar-se, doncs allò portava, diguem-ne, el que passa és clar, les circumstàncies són diferents, però una mica tenia el mateix color, no se sabia ben bé on podria anar a parar.
La vaga del 57 és molt diferent, o també és el fet puntual que la desencadena, és pràcticament el mateix, una pujada que es considera abusiva dels preus del tramvia, i sobretot la comparança amb els preus del tramvia a l'altra gran ciutat de l'estat, en Madrid, que són molt més baixos, i això provocarà un altre cop la vaga. A part d'aquesta similitud, n'hi ha alguna més, o la resta és molt diferent, és un tipus de vaga molt diferent?
Home, el 56 hi ha hagut els fets del Paranim, amb una fortíssima repressió sobre el moviment estudiantil. Els líders sindicals o la gent que havia estat a la CNS, etc., reprimida des del 51. És a dir, no és tan forta, per què? Perquè la dictadura ha tingut 5 anys per anar fent net i anar detenint gent i anar trinxant gent. El moviment universitari, arran del 56, això està gairebé no descapçalat, però déu-n'hi-do. Molta gent expulsada a les universitats, expedientada, etc. I llavors, encara que sigui una mica el mateix, diguem-ne, la dictadura ha fet feina. No és ben cert que ja quan s'acaba la vaga del tramvia el 51, etc., torna misteriosament, es torna a trobar carn en els mercats, després hi ha el canvi aquell dels famosos tecnòcrates, i es prepara, ja ha entrat l'ajuda americana, ja ha entrat l'ajuda americana amb l'Eisenhower, etc., i una mica les condicions són dures, però no tant, diguem-ne. No? Estem a la pre-anys Felices 60, que és mentida, perquè de feliços no en tenien res, però bueno, tenien una mica de color.
Cosa que l'altre no...
Ha millorat una mica, això fa que no sigui tan diguem-ne, i a part, insisteixo, la repressió sobre els sindicats, la gent sindicalista, etcètera, sobre la universitat havia sigut duríssima.
Clar, després de la vaga del 51 hi havia hagut el conveni amb els Estats Units i, per tant, l'arribada de diners nord-americans, hi havia hagut el Congrés Eucarístic a Barcelona, coneguda popularment coneguda amb el nom popular de l'Olimpiada de l'Hòstia.
És molt bo, l'Olimpiada de l'Hòstia és molt bo.
En tot cas, els diners invertits i gastats, la presència d'autoritats, l'arribada d'aliments, perquè clar, era impensable que encara amb racionament vinguessin cardenals i bisbes de tot el món a una ciutat on no es trobava menjar per enlloc. Per tant, clar, el 52 ja canvien moltes coses, el 52-53, Congrés Eucarístic, cases construïdes en el barri del Congrés,
sí, d'aquí ve el nom,
exacte, una mica de, per tant, feina, etc. moltes dificultats, amb moltes, però diners nord-americans, etc, etc. Per tant, canvia una mica. Després, la vaga, la segona gran vaga, també coincideix amb un moment que hi ha, com ara s'apuntava, fets molt importants. Per exemple, el 56, hi ha una veritable crisi en el règim, amb destitucions de ministres, amb una situació de forta tensió dintre del règim, de tensió política dintre del propi règim franquista, amb càstigs o contra els sectors falangistes, anomenats falangistes d'izquierdes, que eren els falangistes de la revolució pendiente, que tenien una certa consciència de justícia social. Després també, amb una altra crisi, que era una suposada crisi militar, perquè corria el rumor que el capità general de Catalunya volia fer fullon, diguem-ne, estava contra sí. el règim franquista. Per tant, hi havia moltes coses,
Joaquim Roglan, no ens queda més temps, perquè el tema, com tants d'altres, és apassionant, i la seva presència ens ho fa encara més agradable, però realment no hi ha més temps. Moltíssimes gràcies per venir aquí avui a l'Avantguàrdia.
I que vagi bé el dia del treball, especialment pels treballadors i treballadores.
Exactament, nosaltres descansarem aquesta tarda, de tota manera, per celebrar-ho. Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies també per estar aquí a l'Avantguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Oriol Junqueras. Guió, Jaume Grau. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Dani Jiménez. En memòria de Jordi Sánchez. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Jaume Cardús.